A Ràdio Estel comença Àngels.
Unes 18.000 persones es troben actualment en situació de sense llar a Catalunya. Això suposa un augment del 80% respecte a les dades que es tenen de 2016. La xifra és estimatòria, és una estimació, i la donen entitats com Arrels, Assís Centre d'Acollida, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant Egidio, Barcelona, i Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona. Entitats promotores de la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i ara dedicar al sensellarisme, que el passat 25 de gener va entrar per registre al Parlament de Catalunya i de la qual avui en tornarem a parlar aquí a l'Àngels.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Si esteu sintonitzant Ràdio Estel, que estem segurs que sí, esteu escoltant l'Àngels, el programa que cada diumenge dona espai i veu a les entitats, a les persones que treballen per al tercer sector social. El programa que tot just comencem ara gràcies a la col·laboració, com cada diumenge, de la Fundació Llegat Roca i Pi, i que fem possible el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla. El passat 10 d'octubre, ja fa 20 dies, es va celebrar a la Casa de la Convalescència de la Universitat Autònoma de Barcelona la jornada Una llei catalana pels drets de les persones sense llar, i on es va debatre, es va parlar sobre el fenomen del sensellarisme a Catalunya i sobre la llei que té com a gran objectiu erradicar aquesta problemàtica que malauradament afecta tanta i tanta gent. Malauradament ja també sembla que, pel que hem dit al començament i per les estimacions que s'han fet, doncs a cada vegada més gent. Una jornada que va reunir a més de 180 persones, entre elles hi havia els i les representants de les entitats impulsores d'aquesta proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, una iniciativa legislativa que recull la proposta del text legal que va impulsar i que va dirigir Antoni Milian, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb un equip acadèmic i també amb les 5 entitats socials que esmentàvem. Antoni Milian, bona tarda i gràcies per tornar a ser a l'Àngels, aquí a Ràdio Estel.
Bona tarda i gràcies a vosaltres per invitar-me.
I també ens acompanya el Jesús Ruiz, director de Assís Centre d'Acollida, també repetidor com l'Antoni Milian, també l'hem tenir aquí la temporada passada, doncs, com dèiem, una d'aquestes entitats també impulsores de la llei, i doncs aquí també ens fa molta il·lusió poder tornar a saludar. Jesús, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
A veure, comencem amb una pregunta que us llenço tots dos. Durant la jornada vau demanar, i ho heu anat reiterant, i sempre que n'hem parlat o us hem llegit, ho dieu i ho esmenteu i ho remarqueu, que espereu que aquesta llei per erradicar el sensellarisme a Catalunya s'aprovi durant l'any vinent, 2023. Sou optimistes?
Bé, nosaltres creiem que és un període totalment factible. És a dir, aprovant una llei com aquesta, amb la tramitació que li queda, doncs cap allà al febrer, març, abril, això dependrà una mica del ritme que es faci les compareixences, pot estar aprovada. Aquí el que pot fer patir una mica és, bueno, com que hi ha una certa crisi política i una certa inestabilitat...
Sí, era la següent pregunta que tenia preparada i que molt bé que ho diguis.
Bé, que això, clar, això ens pot afectar i això, diguem, hi ha una preocupació. Però, bueno, som optimistes mm-hmm. perquè, doncs, en un termini no molt llarg, això pot ja estar aprovat.
Mm-hmm. Abans parlaves, no?, d'una dada de 18.000 persones. Sempre ho diem, que darrere de cada dada hi ha una persona, hi ha una família que pateix. Les entitats i amb l'Antoni, no?, creiem que és factible poder tirar-ho endavant i el Parlament ho tindria que tirar endavant per donar resposta a aquestes persones i a aquestes famílies que estan patint al nostre país.
I hi hagi o no aquesta crisi, com ja sembla ser, que a mi que s'ha anat solventant i ja anem oblidant, però la situació política no és la que és. Aquí l'Àngels no parlem mai de política, però clar, és que ens venia perfecte perquè no s'aturi, diríem, el país i necessitats importants com aquesta en aspectes socials, no?, que...
Sí, és a dir, el tema de l'estabilitat política ja no depèn de nosaltres, sinó que dependrà de els consensos i acords que es pugui arribar entre els partits polítics, que si al final no s'arriba, doncs pot ser que la legislatura acabi abans, i si acaba abans, evidentment, depèn del moment que acabi, s'haurà aprovat o no s'haurà aprovat la proposició. Ara, el tràmit que li queden doncs, encara algun mes, alguns mesos, però també dependrà, ja dic, molt del ritme en què decideixin els grups parlamentaris d'accelerar-ho o de mantenir el ritme que teníem. Mm-hmm. Però no té per què tenir un termini excessivament llarg, ni de bon tros. Mm-hmm.
Jesús, a la jornada que vau celebrar el dia 10, hi van assistir també representants polítics, mm-hmm. a part d'entitat, les entitats per descomptat impulsores hi eren, l'Antoni Milian, també equip acadèmic, també hi era. Hi havia representació política?
Sí, ho comentaves abans, no? Previ, per entrar la llei va haver un consens i va ser introduït per tots els partits, tots els grups parlamentaris, excepte Vox, i hi havia una taula en aquesta jornada on havien representants dels diferents grups parlamentaris. La voluntat d'aquests grups, la voluntat política, és tirar aquesta llei endavant.
Clar, dir, el resum seria, o ens hi posem tots, o no ho erradicarem, això.
Exacte. Uh-huh. I és una qüestió de país. Estem parlant d'una qüestió de país.
I l'objectiu d'aquesta llei és clara, és clar i contundent, ambiciós també, que és eliminar el sensellarisme dels carrers a Catalunya i aconseguir doncs, que ningú dormi al carrer, com dèiem, un objectiu ambiciós, que cal, per tant, que requereix d'una llei.
És el que dèiem al principi, al final és donar resposta a les necessitats de les persones.
Sí, sí, sí.
I tenim persones dormint als carrers del nostre país i és treballar i crear una llei que el que fa és poder legislar sobre com hem d'abordar aquestes situacions. Uh-huh. I és bàsicament dotant de recursos a aquestes persones. Coses tan importants com l'empadronament, que puguin tenir accés a un allotjament digne, que puguin tenir els seus drets reconeguts. Bueno, doncs aquesta llei lluita per, uh-huh. per això, no?
Ara que parles de l'empadronament, s'entén que amb aquesta llei que es pugui aprovar el 2023, l'empadronament entenc que ha de ser obligatori per qualsevol persona,
sí,
sigui el recurs habitacional que sigui. I per això és clau, entenc, perquè un empadronament implica doncs, també la aconseguir altres drets.
Exacte. De fet, l'empadronament és d'alguna manera la porta per poder després demanar d'una sèrie de serveis i de prestacions, perquè s'exigeix prèviament que aquesta persona estigui empadronada. Per tant, el padró és un tema clau. El tema del padró és una regulació estatal, és a dir, és una matèria que pertany a l'Estat i que està regulada a la llei reguladora de les bases del règim local. Uh-huh. Aleshores, aquí el que nosaltres recollim és que... la legislació estatal el que diu és que hi ha l'obligació d'empadronar-se i a la vegada l'emissió té l'obligació d'empadronar. Per tant, diguem-ne, qualsevol persona que resideixi a Espanya té l'obligació d'empadronar-se i l'administració municipal en la qual aquesta persona radiqui té l'obligació d'empadronar-lo. Llavors, això val no només pels ciutadans espanyols, sinó val per tots els estrangers. I val tant si aquests estrangers estan de forma regular com si estan de forma irregular a l'estat espanyol, a Espanya. És a dir, que tothom ha de ser empadronat.
I tingui un nou habitatge, també.
Bueno, llavors ve el tema de l'habitatge. Llavors, clar, el tema de l'habitatge ve perquè cal posar un domicili.
Clar.
Llavors, el problema de les persones que estan sense llar és que no tenen un domicili. Llavors, ja hi ha una resolució que prové de l'Institut Nacional d'Estadística i de una Direcció General de Relacions entre Comunitats Autònomes i Administracions Locals, que en aquesta resolució es parla d'un domicili fictici. Uh-huh. Aquest domicili fictici pot consistir, per exemple, en que els serveis socials assignin o bé una adreça del propi servei social o bé d'algun alberg o d'una entitat que treballa al sensellarisme i sigui aquest el domicili pel qual aquestes persones es queden empadronades. És a dir, no hi ha excusa de no empadronar perquè ha estat previst. Nosaltres el que sí que fem és recordar això. Uh-huh. És a dir, hi ha un article en què es recorda l'obligació d'empadronar i a la vegada es diu que els serveis socials, amb la col·laboració de les entitats socials, han de fer, diguem-ne, tramitar i portar a terme aquest empadronament. Fer possible aquest empadronament que aniríem a aquesta línia que d'aquesta resolució que jo comentava. Uh-huh. O sigui, nosaltres no podem regular-ho, però el que sí que fem és recordar-ho.
Recordar.
I cal donar forma a això que està en aquesta resolució.
Ho dèiem al començar el programa, en 6 anys ha augmentat un 80% el nombre de persones que es troben en situació de sense llar a Catalunya i que les estimacions és que actualment en són unes 18.000, i repeteixo, estimacions, això vol dir que podrien ser més, potser podrien ser menys també, però tot sembla indicar que serien més. Jesús, per tant, falta informació al respecte, si estem parlant d'estimacions, sabem quanta gent hi ha realment vivint al carrer, ho podem saber?
Ara per ara fem estimacions i des d'una perspectiva bastant subjectiva.
Sí.
És a dir, aquesta proposta de llei el que també demana és que es puguin fer enquestes i puguem i comptabilitzar quantes persones estan en aquesta situació. Perquè per poder donar resposta a les necessitats d'aquestes persones, evidentment hem de saber quantes persones estan en aquesta situació. Venim d'una crisi del 2008 brutal. Hem patit ara, el 2020, una crisi social i sanitària i podem afirmar que està creixent el nombre de persones en situació de pobresa, en situació de sense llar, però hem de tenir una aproximació per saber de quina magnitud estem parlant per poder afrontar aquesta problemàtica.
Per tant, hi haurà l'obligatorietat de fer recomptes. Ara es fan recomptes, entenc que és un tema, doncs, un esforç que fan entitats, com Arrels, com la taula del tercer sector... sí, exacte, i que és voluntari, és una no és una obligació que fan.
Actualment,
ara, a partir d'ara, la intenció és que això sigui obligatori.
Sí, actualment no hi ha cap obligació, és una cosa que es fa voluntàriament. També crec que l'Ajuntament de Barcelona fa un recompte ell oficial, diguem-ne, però bé, que falten dades, o aniria bé tenir més dades. Llavors, aquesta proposició, si s'aprova, tindríem una llei que obligaria els municipis de més de 50.000 habitants a periòdicament fer recomptes de contrast i fer també enquestes. Per tant, és important conèixer les necessitats o aspectes de la vida d'aquestes persones que encara es poden en algun punt ser relativament desconegudes. I aleshores, per això, es preu que es farà amb, o bé directament aquests municipis de més de 50.000 habitants o bé es farà a través d'entitats a les quals aquests municipis encarregaran. Per tant, està previst que sí, que serà obligatori periòdicament. La periodicitat nosaltres no l'hem posada. Però sí que hem posat, que em sembla que és important, que en aquestes recomptes, en aquestes enquestes, s'haurà de seguir una metodologia que, diguem-ne, vindrà d'alguna manera establerta per poder després comparar dades, perquè hi hagin uns criteris homogenis que permetin comparar dades entre els diversos municipis en els que s'ha fet l'enquesta, que això també sembla que és important.
Sí, sí, tant, sens dubte.
De fet, estem treballant amb dades del 2016,
a nivell de Catalunya.
I a nivell de l'Estat espanyol, les dades que aquestes 40.000 persones que sempre diem que hi ha a Espanya, doncs igual estem parlant de 2003 o 2004.
Vull dir, sí, sí, sí. No, no, sens dubte, és que jo ara parlar ara de 40.000 persones a nivell estatal, quan a Catalunya l'estimació és de 18.000, costa de creure que a nivell general siguin de 40.000, i si no que siguin moltes més.
Així és.
Durant aquesta jornada que es va fer del... Perdona, digue'm.
No, si anava a dir, no, sobre el tema aquest de les dades, també vull dir que tenim dades suficients per poder entrar en acció, és a dir, perquè poder fer aquesta proposició de llei, diguem-ne, amb dades suficients com per saber on hem d'atacar i per això hi ha unes mesures en el temps legal. És a dir, el que no seria correcte és dir, com que no tenim dades, esperem a aprovar un text, ho retardem, perquè necessitem més dades. Això jo crec que seria fals, és a dir, tenim dades. El que passa és que sí que és veritat que convé aprofundir.
Sens dubte. Durant la jornada i en altres moments, a la jornada passat, dia 10 d'octubre, com deia, a remarcar sobretot que aquesta llei de sensellerisme no és una normativa d'habitatge, crec que ho deies tu, Antoni, que va molt més enllà perquè permetrà fer un tractament homogeni de la problemàtica. Això vol dir que aquesta és una problemàtica que no es treballa prou a fons, qualsevol dels dos. O sigui, sí que es fan polítiques d'habitatge a nivell administratiu, a nivell local, als ajuntaments, i que són benvingudes, lògicament, però potser no entrem a fons en el problema.
A veure, sí que es fan coses molt valuoses, eh?
Sí.
Tant des dels plans que fa la PREP al municipi de Barcelona, com ara la Generalitat, que ha fet un marc per l'abordatge del sensellerisme, que és un pas molt important endavant. Però, així i tot, nosaltres pensem que és que hi ha aspectes que es necessiten d'una llei i no de mesures de caràcter administratiu d'execució. Hi ha aspectes que, per exemple, nosaltres creiem que això ho hem d'enfocar també des del punt de vista dels drets. Llavors, si, per exemple, nosaltres volem garantir que hi hagi un sostre per a la gent que involuntàriament es troba en el carrer, això, bé, pot ser que doncs aquestes mesures de caràcter de plans, de marcs, etc., intenten avançar, però no és garantia de que realment ho cobreixin. En canvi, una llei en què estableix això com un dret subjectiu, com fa la proposició, doncs, esclar, això és una garantia. I, per tant, com qui diu això, diu altres aspectes. Per exemple, em sembla que és un aspecte important perquè les persones que viuen al carrer pateixen molta violència.
Sí.
Hi ha xifres que estan pel 46%, amb dades arrels, a les persones que viuen al carrer a Barcelona que han patit algun tipus d'agressió o d'insult o d'acte violent. Doncs aleshores, per exemple, aquí aquesta provisió el que fa és que aquestes persones s'hi denuncien podran ser també a la vegada o ser interessades en el procediment que es tiri endavant. Això és molt important. I això només es pot fer, per exemple, amb una llei. Uh-huh. I us poso doncs, aquests dos exemples, però n'hi ha molts més. És a dir, que fer un abordatge del sensorisme complet no es pot fer només amb mesures de caràcter de caire administratiu o de gestió, sinó que entenem que cal la llei, que per això la justifica.
Uh-huh. Aquí l'Àngels, quan hem parlat de sensellarisme, sempre, i recordo, em sembla que amb la conversa que vam mantenir amb tu, Jesús, ens vam referir sobretot a la situació de la dona en aquesta problemàtica, que és, ho dèiem i ho hem repetit moltes vegades, una situació doblement agreujant pel uh-huh. problema en si de no tenir una llar, no tenir un sostre, i pel fet de ser dona. En aquest sentit, la llei també, entenc que, perquè també tindrà en compte precisament la situació de les dones en situació de sensellarisme.
Sí, evidentment que qualsevol, en aquest cas la llei i com deia l'Antoni, tota la part de l'estratègia de l'abordatge a nivell de Catalunya tenen en compte la perspectiva de gènere, perquè hem de ser conscients que hem de conèixer quines són les situacions que porten a les persones al carrer i les situacions de les dones, en molts casos, són molt diferents dels uh-huh. homes. Tenim dades que més del 60% de les dones que estem atenent han sigut víctimes de violència i arriben al carrer i tornen a repetir els patrons, uh-huh. és a dir, tornen a patir aquesta violència. No només la de viure al carrer, sinó estan exposades a violències físiques i sexuals. Aquesta llei té en compte aquesta perspectiva i és important. És important que no només la llei, sinó, com ho deia abans, no? l'estratègia i que des de les entitats tinguem molt clar que aquesta perspectiva de gènere.
Uh-huh. Se'ns està acabant el temps i hauríem de dedicar-li 2-3 programes seguits perquè la llei és amplíssima i hi ha molts aspectes a tractar i és prou important com perquè en parlem. Però, per acabar, i si pot ser breument, el fet que existeixi la llei vol dir que serà de compliment, d'obligat compliment. En aquest cas, es podrà actuar contra l'administració si es considera que no s'està complint amb aquestes obligacions?
A veure, l'ajustament el que intentem és que...
Em refereixo a entitats, fins i tot a nivell personal.
Sí, sí. Nosaltres aquí hem previst mecanismes justament per garantir el compliment de la llei. Entre aquests mecanismes està primer que la majoria d'aquests serveis que es creen a prestacions tenen caràcter de dret i concretament el personal digne i el centre de baixa exigència són drets subjectius. Això vol dir que un cop això és reconegut, si no es compleix, la persona afectada pot reclamar l'administració i si aquesta no li atén i no li presta el servei, poden anar als tribunals a demanar-ho. Uh-huh. La nostra intenció no és judicialitzar aquest tema, però sí establir una garantia. I, per tant, hi ha aquest tipus de garantia amb alguns dels serveis i concretament aquests més importants. Això està previst.
Sí, sí.
I després el que també preveiem és el fet i impulsem que les entitats puguin, a part que això ho permet la legislació actual, però es recorda que puguin participar i ser representants d'aquestes persones, a més, i això sí que és un plus, que puguin aquestes entitats ser legitimades per protegir els drets i interessos legítims col·lectius d'aquestes persones que viuen al carrer. Uh-huh. Això vol dir que si, per exemple, surt una norma que realment afecta la vida d'aquestes persones d'una manera negativa, aquestes entitats podien impugnar-la. O sigui, hem establert una sèrie de mecanismes per garantir al màxim el que és el que reconeix justament aquesta proposició.
I que tinguin uns drets que sembla que a vegades no tenen, no?, amb la situació actual en la que ens trobem. Per tant, la necessitat importantíssima d'aquesta llei que, rebatim, té un objectiu jo deia ambiciós, tenint en compte la situació en la que estem,
però importantíssim. Sempre, això és una frase del Salvador Maneu, que també participen aquí de Sant Joan de Déu, que deies que amb aquesta proposició, si s'aprova, i per tant patim aquesta llei, passem de tractar aquestes persones des de les polítiques socials a tractar-les des de les perspectives dels drets. Em sembla que aquesta frase que una vegada comentant va dir, em sembla que reflecteix aquesta inflexió.
Doncs no cal dir res més, com dèiem, sí, una llei molt àmplia, important, i que aquí a l'Àngels, com ja hem fet des del començament, doncs anirem seguint. Antoni Milian, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies
per tornar
a vosaltres.
A acceptar la nostra invitació. I Jesús Ruiz, director de CIS Centre d'Acollida, també gràcies per ser-hi sempre, a tots dos us ho dic, que gràcies per ser-hi sempre, perquè les vegades que us hem demanat de venir, heu vingut.
Gràcies a vosaltres.
I això us ho agraïm moltíssim. avui ens acomiadem amb Doctor Calypso i un tema molt apropiat que diu: només et parles amb l'avi Miquel conduint un sorollós carretó, el que t'envolta té un altre color, tu veus el món diferent, a tots parles clar del sense sostre. Ens retrobem diumenge vinent. Com sempre us dic, moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Vull parlar de la ciutat, igual que l'asfalt i resta de la gent, però no estàs ni per la lliga.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.